Sergi Molera.
Bon dia, són les 8. L'incendi de Begís a Castelló evoluciona de manera favorable, tot i que encara continua cremant fora de control. Ho va explicar ahir a última hora el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.
Que la evolució de l'incendi en aquests moments és favorable. Dir que és favorable no vol dir que en aquest moment estigui estabilitzat, no ho està. El perímetre és de més de 135 quilòmetres i, per tant, hi ha moments de tensió en alguns espais. La bona notícia és que tot l'accés que el del foc cap a la serra Calderona ha saturat.
Els bombers han pogut treballar de manera més efectiva durant les últimes hores gràcies a les pluges. El foc ja ha calcinat més de 20.000 hectàrees i des de que es va declarar ara fa 5 dies s'han desallotjat 4 pobles i hi ha unes 1.500 persones que encara no poden tornar a casa seva. Aquesta nit 500 efectius terrestres dels bombers han continuat treballant per estabilitzar l'incendi i a primera hora del matí s'hi han incorporat de nou els mitjans aeris. Aquest divendres els bombers van donar per estabilitzat el foc de la Vall de Bo després d'haver cremat 12.000 hectàrees i l'incendi Locau, al Parc Natural de Serra Calderona, també va quedar estabilitzat ahir, poques hores després de començar a cremar. Hi han sortit a la llum nous documents sobre José Manuel Villarejo que demostren que els màxims comandaments de la policia espanyola estaven al corrent de les operacions clandestines que liderava l'excomissari. De fet, la cúpula del cos no només sabia que era l'encarregat de les operacions Catalunya, Kitchen o el cas King, sinó que, a més, li reconeixien la feina i l'ajudaven a triar els objectius. Així ho demostren els diferents certificats signats pels directors adjunts operatius de la policia i que ha publicat el digital Almón.cat. El primer d'aquests documents és d'Agustín Linares, director adjunt operatiu del 86 fins al 94, que en aquest certificat del gener de 2018 assegura que Villarejo va realitzar serveis d'interès policial sense rebre res a canvi.
Las actividades empresariales del actualmente jubilado comisario Villarejo Pérez eran conocidas por los mandos policiales competentes y servían de cobertura para realizar actividades de investigación que de otro modo no hubiera podido realizar.
Els documents que formen part de la macrocausa del cas Tàndem reforcen la teoria del magistrat que la porta, Manuel García Castellón, que investiga una possible responsabilitat de l'Estat en les actuacions de l'excomissari. I en clau internacional, Ucraïna denuncia que Rússia s'està preparant per desconnectar la central nuclear de Zaporíjia, la més gran d'Europa i que en les últimes setmanes s'ha convertit en l'epicentre del conflicte. Per la seva banda, el president rus, Vladimir Putin, ha acceptat que una missió de l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica visiti la central nuclear per comprovar que funciona correctament, ho ha anunciat després d'una conversa telefònica amb el president francès Emmanuel Macron. I encara relacionat amb la guerra i l'energia, l'empresa russa Gazprom anuncia que el proper 31 d'agost aturarà durant 3 dies el subministrament de gas a Alemanya a través de l'oleoducte Nord Stream. Segons el gegant rus, l'aturada es fa per motius de servei tècnic. Les conseqüències de la guerra d'Ucraïna, que es continuen notant en el preu de la llum, que tot i el topall aplicat per les autoritats, avui es dispara més d'un 30% al megawatt hora surt de mitjana aquest dissabte a 287 euros al mercat majorista. I ara, els esports. Amb el Martí Odrazola.
L'Espanyol va perdre ahir contra el Rayo 0-2 en l'estrena a la Lliga a casa. Van marcar Isi i Pace 6. Diego Martínez reconeixia en roda de premsa que caldrà reajustar els objectius i seguia reclamant més incorporacions.
Nosotros necesitamos muchos jugadores que tienen que incorporarse. Evidentemente creo que hemos sido muy claros, ¿no? Necesitamos completar una plantilla. Jugadores que estén dispuestos a dar su máximo para el equipo, por y para el equipo. No los tenemos ahora mismo.
En clau mercat, segons ha pogut saber RAC1, l'extrem de l'Almeria, José Carlos Lazo, serà nou jugador del conjunt blanquiblau. A canvi, en Barba, marxarà al club andalús. També ha jugat ahir a primera, Sevilla 1, Valladolid 1. Aquesta nit el Madrid s'enfronta al Celta Balaïdos, ja sense Casemiro. Ahir es va fer oficial que marxa al Manchester United. Demà serà torn del Barça, que visita Noeta encara amb la incògnita de la inscripció de Jules Koundé, que depèn de les sortides d'Aubameyang i de Memphis Depay. I a la Women's French Cup, el Barça va superar el PSG als penals i va acabar tercer. Fora del futbol, de matinada, Carlos Alcaraz ha perdut contra el britànic Cameron Norrie en dos sets i ha quedat eliminat als quarts de final del Masters 1000 de Cincinnati. I un últim apunt, a l'europeu d'atletisme de Munic, la barcelonina Sara Gallego va quedar quarta als 400 metres tanques i el penedesenc Pol Retamal va acabar sisè als 200 metres.
I el temps, el cap de setmana ha començat amb un cel radiant pràcticament arreu i així es mantindrà gran part del dia. Al llarg de la tarda podran créixer algunes nuvolades a les comarques del Pirineu, Prepirineu i a l'interior de Girona, on no es descarta fins i tot alguna gotellada, que calor molt suportable, amb màximes que es mouran entre els 29 i els 34 graus en general. Això és tot, ampliem tota la informació d'aquí una hora al Via Lliure d'Estiu amb Esteve Giral.
l'estiu ens passem moltes hores a l'aire lliure i una de les activitats estrella és anar cap a la muntanya. El temps de muntanya és molt canviant i si no sabem què ens trobarem fins i tot pot ser arriscat. Avui amb la Mònica Usart donarem algunes claus per sortir a caminar de manera segura. Mònica, bon dia.
Hola, bon dia.
Com a mínim allò de mirar el cel i dir avui què ens trobarem, perquè sí, la muntanya pot ser realment fins i tot un perill.
Sí, pot ser traïdora, a més, perquè el temps de muntanya doncs pot variar molt ràpidament i a vegades ens pot enganxar desprevinguts. Per tant, la clau, abans de res, és escoltar la ràdio, els meteoròlegs, per saber quin temps farà.
Posar recull, escoltar el temps.
Exacte.
I una vegada fet això,
si voleu mirar la tele per acabar d'arrodonir la previsió, també.
Ens deixes.
Però sí, és informar-se del temps. A més, també hi ha una web que es diu meteomuntanya.cat, que allà el Servei Meteorològic, conjuntament amb la Federació d'Entitats Excursionistes, han muntat una previsió més acurada dels llocs de muntanya, perquè si tu, per exemple, escoltes la ràdio o mires els mapes del Meteocat, doncs tindràs un símbol que no et definirà exactament allà on tu vagis. I en canvi, a meteomuntanya.cat trobareu una previsió doncs, que és més acurada i en dies en què el temps pot ser arriscat us pot anar bé. Però també la clau és observar. Jo avui us donaré aquestes eines perquè vosaltres quan sortiu a la muntanya un dia d'estiu, si veieu que a partir de mig matí comencen a créixer núvols, se us ha d'encendre una llumeta. Heu de saber que aquell dia hi ha algun element que està fent que aquells núvols creixin amb més força del que seria habitual, perquè si creixen a mig matí vol dir que encara tenen moltes hores per continuar creixent i per descarregar amb força. Per tant, aquí seria el moment de prendre la decisió de si aneu endavant o aneu enrere. Una cosa és fer una excursioneta de muntanya d'aquelles d'una hora de matí i l'altra és pujar un cim, per exemple.
Exacte, si quan estàs fent una travessa, que vas amb els dies tots programats, caminant 6 hores, alerta.
Exacte, si tens intenció, per exemple, de fer un cim d'aquests de 4 hores de pujada i 3 de baixada o el que sigui, doncs aleshores aquí sí que heu de tenir en compte aquesta observació perquè el temps es pot anar complicant a mesura que avanci
el dia.
A veure,
doncs va, prendrem nota.
Sí, si us enganxa una tempesta, què hem de fer?
Sí, això és una pregunta molt típica,
sí, molt típica i que...
Ens estirem a terra, si en llamps, clar, ens amaguem sota un arbre, no.
Tothom
mai,
pregunta,
no?
Clar, i això dels arbres també és molt relatiu. Mira, per començar, si esteu en una zona que és estil un pic, una muntanya, que sou vosaltres els que sobresortiu, a veure, si la tempesta encara no ha començat, no cal que ho feu, perquè si no us estareu allà hores d'aquesta manera, però si us enganxa que just ja hi ha la tempesta per allà sobre i veieu que els llamps cauen a prop, us heu de reulir. Us heu de posar com si fóssiu una boleta, com si fóssiu una roca,
sí,
així amb els braços que abracin els genolls, les cames, i només us toquin els peus a terra.
Quina angúnia, ja, no
és
de pensar-ho,
ja, però és que ja seria en un cas extrem, de dir, és que tinc la tempesta a sobre. I t'has de desfer de tot allò que sigui metàl·lic. És a dir, rellotges, arracades, piulets, tot el que porteu que sigui metàl·lic, deixeu-ho lluny perquè això és un atractiu pels llamps. I aleshores, què feu amb això? Allunyar tot el que és metàl·lic i a la vegada no sobresortir fent-vos una boleta, que els llamps el que volen, per dir-ho d'una manera fàcil, és arribar com més ràpid a terra. Per tant, intentaran buscar el camí més ràpid, que és allò que sobresurt més. Si tu tens un arbre, un de sol, el llamp probablement et caurà sobre aquest arbre perquè és el camí més ràpid que ell ha trobat per arribar fins a la superfície terrestre.
Hi ha molts accidents per culpa d'això?
Sí.
Hi ha moltes morts?
Sí. I a més, clar, la gent es posa sota els arbres. Però és veritat que si tu tens un bosc amb un centenar d'arbres, això no és arriscat, perquè seria molta casualitat que el llamp caigués sota l'arbre que tu estàs. Però és veritat que si tu tens una esplanada i tens allò, arbres més aïllats, aleshores sí que és més fàcil que aquests arbres siguin el blanc, com si diguéssim, d'aquests llamps. Per tant, en aquest aspecte sí que s'ha de vigilar molt i no t'has de posar sota, perquè és veritat que molta gent que li ha caigut un llamp ha sigut d'aquesta manera. O gent, per exemple, que estaven en un descampat, en un camp de futbol, també és molt típic a vegades si busqueu per internet, per YouTube, per exemple, imatges de llamp en un camp de futbol, veureu que n'han caigut molts i deixa a tots els jugadors estirats a terra. N'hi ha que amb més afectacions de cremades i n'hi ha que simplement per l'impacte del propi llamp, no? Però clar, un camp de futbol, qui sobresurt, qui són els jugadors. Per tant, aquí tenim una altra clau. Per tant, una de les coses que ens podem trobar és la tempesta, això és el que hem de fer. A veure, el més interessant seria tirar enrere, encara que aquell dia tinguéssiu previst fer aquesta excursió, tirar enrere i buscar un refugi. Però si no, si ja hi sou i us passa, doncs heu de prendre aquestes mesures. Un dels llocs més segurs és el cotxe. El cotxe és, si el tanqueu hermèticament, com si diguéssim finestres,
portes tancades,
a dins, és un dels llocs més segurs quan hi ha tempesta. I que si cau un llamp, no entrarà dins del cotxe. L'electricitat circularà per fora, que això també passa en el cas dels avions.
Pot ser molt útil, eh?
Sí. I això seria una de les coses que podríem trobar aquí a Catalunya. Però si aneu fora, per exemple, si sou d'aquests aventurers que us aneu a fer viatges a altres llocs del món i aneu a llocs de muntanya, que podeu trobar, per exemple, neu, heu de tenir en compte sobretot el tema del vent. A part del pronòstic de quina neu hi ha, quin gruix de neu, perquè en funció d'això agafa les eines que toquen, el vent, perquè llavors us trobaríeu amb el torb, que és aquest fenomen que és molt perillós perquè redueix molt la visibilitat. No sé si recordeu, però aquí a finals de l'any 2000 hi va haver un accident al Pirineu perquè no es va pronosticar el torb de manera correcta, no teníem tantes eines com ara, i va agafar molta gent a la muntanya i va haver 9 víctimes mortals, perquè entengueu quina és la gravetat del fenomen, no? Aleshores, sobretot si anem fora, és molt interessant, a part de mirar pronòstics concrets de la zona, parlar amb la gent de l'entorn, perquè sempre, jo dic que els meteoròlegs, que estem als mitjans de comunicació, som com el metge de capçalera, que et podem fer a grosso modo, no?, el temps que farà en una zona. Però el metge especialitzat és aquell que viu en aquella zona.
I que coneix perfectament el territori, sí, què hi passa...
I que està totalment informat. I aleshores el que heu de fer és parlar amb aquesta persona abans de sortir a la muntanya i preguntar-li com és el temps en aquella zona durant un dia, no?, quina és l'evolució. Si vingués algú aquí, li diríem al Pirineu a la tarda, a mitjans d'agost, acostuma a caure alguna tempesta, no? Doncs allà heu de fer el mateix perquè no us enganxi no només una tempesta, sinó fenòmens, per exemple, el torb.
Doncs escolta'm, ho tindrem molt clar, i això del llamp ens ha quedat també claríssim.
Molt clar, eh? Sí. I això també serveix a la platja, eh? Els que no vulgueu anar a la muntanya i aneu a la platja, també sortiu de l'aigua, sobretot, perquè l'aigua condueix aquesta electricitat i encara que ens caigui lluny el llamp, ens pot venir cap a nosaltres, perquè va de manera superficial, per això no enganxa els peixos, que molta gent m'ho diu, i perquè els peixos poden resistir que caigui un llamp?
Perquè estan dintre,
sí, i llavors aquesta electricitat circula per sobre, com si diéssim, heu de sortir fora i intentar no sobresortir.
Doncs mira, si estem a la platja, també,
que també
atents.
Sí, sí.
Sí, senyor. Mira, tenim el Dani segat amb la coberta.
Ah, sí?
No ho sabia.
Què dius? Ostres,
sí, sí. Mira, doncs mira, no, molt important.
És clau, sí, 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 sí.
Doncs, Mònica, la setmana que ve seguirem encara repassant alguna
sí.
cosa d'aquestes, que ens has deixat ara una mica descol·locats, espantats. Però ja ho tenim clar, ja no,
no
ens passarà.
No,
ja
no, la idea
passarà.
És que no passi res.
Ah, exacte, Mònica, que vagi molt bé.
Igualment.
La primera pedra.
Estiu hem decidit cuidar-nos per dins i per fora i, per tant, volem també treballar amb les mans, tocar, sentir modelar, teixir, practicar la jardineria, pintar. Totes aquestes tasques manuals ens generen benestar al nostre cervell i tant és així que fins i tot genera endorfines i redueix els nostres nivells d'ansietat. Ho volem fer amb l'Alícia Rosselló. Alícia, bon dia.
Bon dia.
Ella és la responsable del Club Duduà. Si entreu a duduà.com trobareu la quantitat de tallers i coses que podeu fer i ens està donant idees aquest estiu per treballar amb les mans. I avui, escolta'm, la setmana passada vam parlar del tafting gun,
sí,
la tafting gun, sí, que era aquesta mena de pistola que disparava brodats.
Pues més o menys sí.
Que sí, seria una cosa així.
Sí.
Però avui volem recuperar una mica el brodat tradicional.
Sí, avui no estarem elèctrics, no. Més o menys, potser sí.
Ah, sí?
El tema brodat està molt a tope, la gent dirà, brodat, al punt de creu que feia la meva àvia d'uns cavalls corrent per la platja. Sí, això és brodat, però hi ha moltes més coses a part d'això.
És un món molt més ampli.
És molt més ampli i, a més, avui en dia amb la globalització ens estan arribant tècniques de brodat d'altres països que no havien arribat mai aquí. Per tant, és un món etern. El tema, brodat és un tema que és superterapèutic perquè, vulguis que no, té el seu temps i la gent ho fa servir molt. O sigui, és el taller que més èxit té a Duduà,
ah, sí?
El brodat. Sí, sí, està a tope. Hi ha influencers de brodat. O sigui, tot. El tema brodat està molt a tope. I,
de fet, n'he vist uns, unes imatges d'uns brodats a sobre d'unes teles transparents.
D'un tul.
D'un tul.
Sí, ara es broda sobre tul.
Però brodem. Fantàstics, amb uns colors,
sí,
vius i que només... Sembla que sigui transparent i que estigui surant aquell,
sí,
brodat.
Sí, inclús hi ha gent que es fa els vestits de nòvia amb tul i brodat.
Ah, home, fantàstic.
Sí, i a més, ara ja no és només flor floretes i ocellets, sinó que pots brodar-te qualsevol cosa.
Sí, més cares també, la teva pròpia cara.
Des d'un rapero fins a un gosset, qualsevol cosa és possible.
La temàtica ha evolucionat també,
clar. La temàtica ha evolucionat.
I les tècniques també.
I les tècniques també. Per exemple, a Duda fem un taller que és d'electrotèxtil.
Electrotèxtil.
Que és brodar amb un fil que és conductor de la corrent, per tant pots afegir llums LEDs als teus brodats.
Que fort.
I pots afegir sensors. Això què vol dir? Que pots fer brodats interactius. I aquí sembla que has de ser hacker, ser programació. No fa falta.
És
un circuit de tota la vida, una pila i unes llumetes. I és un tema que a mi, per exemple, em fascina, no? Perquè a mi sempre m'agrada barrejar el que és el món tradicional d'artesania i el món una mica més contemporani. Jo vinc del món del disseny digital, però m'encanta brodar. Per tant, aquí per mi és la unió perfecta. I amb l'electrotèxtil doncs hem preparat també un curs online d'electrotèxtil per introduir-te en el món i poder afegir llumetes com els que teniu aquí a la ràdio.
És a dir, que tindries un brodat penjat potser a la paret, no? Perquè suposo que l'hauries de penjar o te'l poses a sobre?
L'electrotèxtil el recomano més no posar-te al sobre, perquè després ha d'anar a la rentadora.
Clar, sí.
Però, per exemple, pots brodar-te unes constel·lacions i s'il·luminen, per exemple.
O a l'habitació dels nens,
exacte,
o a casa teva, menjador, posar algun tipus d'il·luminació també.
I t'haig de dir que és una xorrada això de la llum, però els meus tallers, que són d'adults, encenem la llumeta i la gent està quasi fent palmes. I dic, és un led que està il·luminat i tothom, oh, màgia! Perquè saps el subidón de quan fas alguna cosa amb les mans i l'has acabat de fer i dius, ole, jo, pues això és el subidón d'encendre la llumeta.
Doncs com sempre, recomano la gent que entri en aquest web de duduadudua.com i que vegi aquests brodats espectaculars que hi ha
de tot,
penjats.
Fem de tot, des de brodat japonès, brodat sobre tul, d'alta costura, amb lentejuelas, com es diu lentejuelas? Lluentons.
Lluentons.
Amb mil coses i et pots fer tot un imaginari. De fet, és que ja avui en dia inclús pots viure de fer brodats.
Segur, segur. Ens encanta. Doncs mireu, remeneu per aquesta pàgina web i en allà trobareu tot aquest món del brodat, que són mons que no volem que caduquin, no volem que s'acabin perdent.
Exactament.
I des d'aquí els recuperem. Alícia, la setmana que ve seguim.
Molt bé. Bona setmana.
Igualment.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Entrem a la cuina, entrem a cuinar aquest peixet que ens ve explicant cada setmana l'Enric Herce. Enric, molt bon dia.
Hola, bon dia.
L'Enric és el xef del restaurant Aurum, Sallés Hotel, és del Sallés Hotel, a Cala del Pi, a Platja d'Aro, i és autor del llibre Sofregit, i amb ell estem cuinant peix aquest estiu. I ens quedava el lluç, que encara no l'havíem tocat.
No l'havíem tocat, eh?
No l'havíem tocat, és veritat.
I és curiós, perquè és un altre, si és com la setmana passada vam fer el rap, el lluç segurament, o probablement, és un clàssic, és un altre dels peixos favorits de moltíssima gent.
Sí, 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 que a més s'ha de saber manipular bé,
sí,
perquè és fàcil que se't trenqui, que se't desdemi.
En aquest cas, així és com dèiem, que el rap és un peix fàcil de treballar, el lluç té les seves delicadeses.
I aquí la barrejarem amb botifarró i alls tendres,
tendres.
Una altra vegada amb Mari Montanya. Mari Montanya, que és molt de l'Empordà d'aquí dalt,
Empordà 100%.
Sí, 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 ja està bé. Escolta'm, quins ingredients hem de tenir per fer aquest plat?
Doncs farem el lluç, que tal com hem parlat, és un peix que agrada moltíssim, i fins i tot a nivell particular i a nivell professional. Als restaurants de tota la vida s'ha cuinat molt de lluç. S'ha cuinat el lluç de moltes maneres. Tots tenim al cap la merluza en salsa verde dels bascos,
sí,
o allò que deien de la cosquera, plats d'aquest tipus, no?, que sempre s'ha fet, i llavors a Catalunya sempre l'han fet, ha participat ell sol o ha participat en suquets, en graïades,
sí,
en fritures, és molt freqüent, no?
Uh-huh.
O parlant del lluç a la romana.
També.
Ara ja no es fa tant, el lluç a la romana.
No, és veritat, cada vegada costa més,
És un plat típic d'abans, el lluç a la romana.
Sí, i ara ja no es troba
que
tant.
Que es podia menjar calent o fred.
Sí.
A casa el menjaven fred, es feia al migdia,
clar,
i a la nit amb una mica de pa amb tomàquet, però valia.
Boníssim, oh,
és
que bo.
Un
fantàstic
plat de luxe.
Doncs mira, des d'aquí el reivindiquem també, eh?
Lluç a la romana.
Lluç a la romana.
Fred o calent.
Sí, sí, sí. Però nosaltres el farem, com dèiem, avui amb aquest mar i muntanya. Tenim el lluç que aproximadament tu deies que hauria de fer un quilo i mig.
Quilo i mig, sí. El peix sempre, quan anem al mercat el veiem. Doncs mira, aquest per quatre està bé.
I
quilo
com,
i mig va aproximadament.
Com li diem que ens el preparin?
Bueno, com sempre, eh? Que ens li anem al peixeter, com sempre, aviam, com sempre dic jo, no?
Clar,
es,
clar.
Es poden cuinar els peixos sencers. De fet, de vegades fa molt de goig. Un peix sencer arribat a taula fa molta festa.
Sí, sí, sí.
D'acord? Un peix sencer al forn o a la planxa, sí, sí, o com sigui, la taula fa molta festa. D'acord? Sí, però, sí, bueno, en aquest cas el farem que ens netegi i que es tregui els llums.
Abans, però, acabem de dir els ingredients, que em sembla que jo he anat, per davant. Doncs ens els hem saltat, eh?
Els... Exacte, el llums. Que faci un quilo i mig, aproximadament, per quatre persones. Un quilo dos, un quilo i mig, està bé. Un quilo i mig és perfecte. Sempre ha d'haver peix, eh? No ens estem de... En aquest cas, el lluç, doncs que sigui el lluç fresc, si pot ser. Lluç congelat ja és una... Seria... Podríem fer, com sempre. I aquesta receta també la podríem fer quan és temporada amb un bacallà fresc, amb un peix d'aquest tipus, no? Però en aquest cas, el lluç és extraordinari. Dos menes d'eix tendres. Quatre cebes tendres. Quatre botifarrons. Botifarrons són les morcilles. En català,
botifarró.
Que volem fer un plat més nostrat, més del país, botifarra negra.
Botifarra negra.
Però botifarró en aquest cas a mi m'agrada perquè té un contrast amb el lluç molt divertit.
Doncs vinga, va.
Saps que és més aromàtica el botifarró,
sí,
que no la botifarra negra,
sí,
que és més tensa. Potser és com els catalans, no? Que la botifarra
és més
espanyol, més alegre. I la botifarra és més sòbria, més, eh?
Sí, sí, sí. Doncs ficarem aquest
cap 4. Això és molt filosòfic, deixa'm-ho córrer.
No, no, està bé, està bé. Són matisos. 4 botifarrons?
4 botifarrons. 4 botifarrons vull dir aquests individuals.
Sí.
Si tenim una botifarra, un botifarró de peça, doncs tenien 4 trossos.
Exacte.
Però ja ens entendem, no? 4 botifarrons de...
4 porcions.
Un manat de julivert, per dir-ho. Oli, oliva, sal i pebre.
Perfecte. Doncs vinga, ara
no masses ingredients.
Ja li hem dit al peixater que ens el netegi i ens el prepari a dos llums.
Exacte. Agafem un cop que estem a casa, com sempre, el lluç el dividirem en 4 porcions, traurem les espines, les parts que ja són dels budells més lletjos, allò que diguem els cuiners, hermosear la pieza, no?
Hermosear la pieza.
4 sopremes ben boniques.
Exacte.
I tot el que ens ha quedat d'aquesta operació, el cap i les espines, ho posem a dins d'una olla i les cobrim en aigua freda. Amb aigua freda, sobretot, sempre. Que vulgueu fer un brou, tant de carn com de peix, com d'au, a partir d'aigua freda, perquè la proteïna surti del cos de l'animal abans no, la temperatura no segui la pell. Si volguéssim menjar l'animal, al revés, amb aigua bullint. I que l'animal, que sempre queda molt lleig, això diu l'animal.
El peixet.
El peixet. Cobrim en aigua freda, engeguem el foc, i que bulli molt suament uns 20 minuts. Parem i deixem reposar uns 30 minuts més o una hora, el que vulguem. Deixem reposar amb les espines allà dintre. Mentre netegem els alls tendres i les cebes, deixem en tots dos casos la part verda, la tija verda, que dona molt de sabor i molt de... i un toc més fresc. La part verda de les cebes jo les deixo sempre. Separem 8 alls, els deixem a part. Dels dos manats agafem 8 que siguin ben bonics i els separem. Això servirà per després de curar.
Perfecte.
L'altre ho trinxem tot, els alls i les cebes, en julianes i toscament a trossets. Ho posem en una cassola amb un bon raig d'oli d'oliva i anem sofregint fins que aquestes verdures comencin a suar sense agafar color. L'objectiu és aconseguir una salsa que sigui ben verda, ben bonica. Si agafa color ens quedarà, no passa res, però no serà tan bonica. Aquí tenim el julivert que teníem, un manat de julivert. Li afegim a la cassola un bon grapat de julivert ben trinxat. Ben trinxat no cal, trinxat. Perquè tot això llavors serà triturat. Ho sofregim tot això 2 o 3 minuts més i ho cobrim en aproximadament 1/2 litre del brou del lluç. Si sobra brou no passa res. Un arròs, una sopeta...
Sempre l'aprofitarem.
I si no el tenim que gastar immediatament, ho congelem, tàper de brou de lluç. El lluç, a més, és un dels peixos que fa un millor brou de peix. Fa un brou molt gustós, a l'hora suau i transparent. Per mi és el peix ideal per fer brous.
Doncs, escolta'm, ben guardadet el que s'obri.
Ben guardadet. Ho fem bullir, tot això, uns 10 minuts, tampoc cal més. Ho tastem de sal, posem una mica de pebre, si volem, i ho triturem tot això amb una batedora elèctrica. I obtindrem, doncs, una cremeta. Aquí dintre recordem que tenim les verdures i el brou, i el julivert. Ens quedarà una cremeta, si és verdosa. Hi ha trucos perquè quedi més verda, però això ja no cal, ja ho deixarem.
Ja no cal sofisticar-ho tant.
Sí, ja no sofisticar-ho tant. Ho passem per un colador i ja quasi ho tenim, això. Anem a fer el lluç. El salpebrem i, com sempre, paella antiadherent, una mica d'oli, el lluç salpebrat, i ho posem a la paella calenta amb la pell tocar la pell, primer. Sempre que, o quasi sempre que fem un peix, sempre és millor començar per la pell. Moli i un tant. Hi ha un truco que, si no voleu que s'us enganxi, teniu les falles en poc condicions o voleu estar més segurs, agafem paper de forn i fiquem el peix, el paper, entre la paella i el peix.
Ah, mira.
Fiqueu el paper, una mica d'oli sobre el paper, fiqueu el peix. I no se'ls enganxarà quasi mai.
Perfecte, doncs mira, hi tenim un
que ser molt maldestres, sí, perquè se'ls enganxi. Això és un truc molt bo.
Val, doncs mira, escolta'm, apuntem.
El podeu fer servir, per exemple, en llenguados, que sempre és tan complicat fer, no? Un
sí, paper, sí, sí, és veritat.
De la mida del llenguado,
doncs
i poseu...
Doncs mira, fantàstic, perquè així no se'ns trencarà tant, sí, senyor.
Proveu.
Ho farem.
Mentre la suprema de lluç està cuent per la pell, doncs agafem els botifarrons, els tallem per la meitat i els posem també a la mateixa paella. Entre, o sigui, tenim els quatre talls de lluç i fiquem els botifarrons juntament, allà que se vagin també sofregint, intercalant. Quan la veiem que la calculem que la pell del peix ja està feta, veurem que se comença a posar blanc el lluç per sota, li donem la volta i ho acabem de coure. I el botifarró igual, li donem la volta fins que estigui ben daurat. I segurament el botifarró farà allò que fa sempre, que és petar. S'obren. I s'obre el botifarró, allò és fantàstic, allò, més, deixant aquella olor tota la cuina,
sí,
és un botifarró bo aromàtic, és fantàstic. I ja ho tenim. Tenim els talls que teníem reservats,
els havíem reservat.
Els fem un tall a la tija, així en forma de creu, els podem afegir amb una mica d'oli abundant i els posem a sobre d'un paper absorbent que allò servirà com decoració.
Escolta'm, quasi bé ho tenim.
I ja quasi ho tenim.
Emplatem.
Posem un cuirot de la salsa de lluç que tenim, la cremeta aquesta de lluç, espàrrecs i per l'espàrrecs, alls tendres i cebes. Posem a sobre la suprema de lluç, la pell ben dorada cap amunt, el botifarró al costat, ho tallem en dos o tres trossos i ho repartim, i l'all tendre a sobre. I és un plat amb una quantitat de textures i de sabors diferents que és algo increïble.
Que bo aquest lluç, ens ha agradat molt. Cuinar el lluç, si voleu seguir en l'Enrique Herce, ho podeu fer per Instagram, que ja sabeu que el trobareu a través d'Enrique Herce, amb el seu propi nom. I després també a canal de YouTube, a La Teca.
La Teca.
La Teca, trobareu receptes també que ens explica l'Enrique
Herce. Per fer a casa.
Sí, senyor. Doncs que tinguis molt bona setmana i ens anem ara a la peixateria a comprar, sí, aquests ingredients.
Ràpidament. A comprar i a mirar.
I a mirar,
exacte. Poques coses que facin més goig que l'aparador d'una,
sí,
bona peixateria.
Sí, a més és molt inspirador.
Molt. Mm-hmm. Moltes vegades aneu allà i trobareu la idea per fer un dinar, un sopar, segur.
I si avui no trobeu el rap, doncs escolta'm, ja hem dit, exacte, ja n'hem dit uns quants i encara n'hem de dir uns quants més, o sigui que atents la setmana que ve. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, gràcies.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Cases, i aquí a la primera pedra sabem que hi ha cases amb ànima i hi ha cases amb història. Daniel Romaní és periodista, escriptor i autor del llibre publicat per Viena, Cases amb Història. N'hi ha una cinquantena i nosaltres n'hem triat unes quantes. Volem conèixer algunes d'aquestes cases amb la seva pròpia història. Daniel Romaní, bon dia.
Bon dia.
Avui anem cap a Mont-roig del Camp i curiosament en allà hi trobarem una casa vinculada amb Joan Miró. És el Mas Miró. Què amaga? Quina història amaga aquesta casa?
Aquí és on és on Miró es diu, doncs, que va inspirar-se per ser pintor. Va ser on ell estava malalt i es va retirar aquí un temps i doncs són les seves arrels, no? És el principi de tot, doncs, és un lloc molt interessant, no? De fet s'ha obert relativament fa poc al públic, va obrir l'any 2018, és un dels últims espais que s'han incorporat a la xarxa de cases museus de Catalunya i encara es visita poc, però jo crec que val molt la pena, eh? Sí.
No,
és
exacte.
El lloc on va pintar la Masia, el típic quadre de la Masia, que no és, és la casa dels Masovers, no és pròpiament on vivia, o sigui, el quadre retrata la casa dels Masovers, la del costat.
Però és una casa amb una certa austeritat, també.
Sí.
Ja d'exterior com d'interior.
Sí, és una casa d'uns indians que ells, bueno, va comprar la família i a més, i després ell va fer un taller en un lloc apartat, no? El taller del Miró, que a més està molt ben ambientat, un dels dels al·licients, dels ingredients dels cas museu, és que a vegades ho trobes tot tal com l'artista estigui per allà, no? Acabi de sortir un moment, dius el Mir, perquè està tot, si tens allà els pinzells, doncs tot... Bueno.
I en aquest cas també ho trobarem així.
Sí, 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 sembla que el Miró torni al cap d'un moment, no? Això és un... No sé, per exemple, altres cases també he trobat, per exemple, hi ha la casa de Fontserè, que hi ha Porqueres, que també hi ha, doncs, tot el, hi ha fins i tot pintura per terra, la màquina d'escriure, doncs, amb el full a mig fer, vull dir que, bueno, és una idea, doncs, que moltes cases museus posen a marxa, això, doncs, que les fan més vives, no? Mm-hmm, fins i tot alguns que fan també un fals desordre, que es diu, no? Exacte. A vegades tens la taula parada amb ganivets així com caiguts de terra, o no sé, que, la idea, doncs, sí, que hi hagi vida, no? I el taller del Miró és, també és en aquest sentit, no?
Perquè ell havia viscut, havia estat, com deies, una temporada, però no sé si hi anava recurrentment.
Hi anava molt sovint, eh? Mm. Sempre que podia hi tornava, si eren les seves arrels, vull dir, se l'estimava molt aquest lloc. I després anava a la platja, també, a la platja de baixava pel barranc de la Pixarota, mm, i anava, enredava tot el seu equip que tenia allà, i diu, acompanyeu-me a buscar coses a la platja, i llavors tornava carregat amb troncs i no sé què, i pedres, que ell després aprofitava per inspirar-se o les feia servir per les seves obres d'art, perquè a part de pintor, doncs Miró també era escultor i feia, bueno, i feia, o sigui, era molt creatiu, amb, mm-hmm, no només en la pintura, que és el que ha destacat més, sinó en moltes altres coses, no?
Sí, sí, i ara estava veient també el menjador, que realment és com si estigués a la parada, eh?
Sí.
Com si estiguessin a punt de menjar, i els terres hidràulics també preciosos, i aquests finestrals amb el jardí de fora, que no sé si l'exterior també està ben cuidat, és un exterior amb un jardí també auster, però que també té el seu pes, no?
També està molt bé, sí, 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 hi ha una glorieta amb una revestida de palla, que és exacta, tal com estava, hi ha unes fotos de Miró, que de la seva època, que l'han mantingut tal qual, vull dir que, sí, sí.
I una capella.
Una capella, sí.
Era,
sí,
religiós,
sí,
ell?
Doncs jo crec que inicialment sí, però després no ho sé. Mm, en tot cas, no va destacar per això.
No va destacar per això, però en la casa sí que hi havia la capella.
Sí, hi havia la capella.
Això és al costat,
sí, sí, sí,
d'aquesta glorieta que ara parlàvem, oi?
Sí, 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 la capella, que el, de fet la van fer una mica més petita, i llavors, després hi ha el rebost que dona la capella, i és curiós perquè el rebost veus el terra de la capella, i és que la van empetitir la sagristia, i llavors va passar el terra, va passar el rebost de la cuina.
Van començar a donar importància a la gastronomia i potser no tant a l'espiritualitat.
Exacte.
No? Doncs, com dèiem, una casa que es pot visitar des del 2018, per tant no fa tant, i que veureu l'ànima del mateix pintor, de Joan Miró, perquè la casa respecta molt tots aquests espais i dona la sensació de que ell encara hi podria ser per aquestes habitacions, no? Que
exacte,
encara podria córrer.
Sí, sí, que podria aparèixer en qualsevol moment.
Exacte, seria fantàstic per, sí, tots els que la visitessin. Doncs, com dèiem, Mont-roig del Camp, Mas Miró, una casa que també recomanem que aneu a conèixer, perquè amaga una història també, que avui n'hem volgut parlar una mica amb en Daniel Romaní. Moltíssimes gràcies, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
La primera pedra.
El patrimoni cultural, d'això volem parlar amb el Marc Balcells, que ell és professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Marc, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Sempre té com un punt fascinant el tema dels crims contra el patrimoni cultural, i sempre hi ha personatges a darrere,
sí,
dels que ve de gust parlar. Avui parlem d'una dona.
Avui parlem d'una dona i d'una dona falsificadora. Exacte, exacte.
Sí, sí.
I la veritat és que sí, sí, tornem una mica aquesta cosa més de casos, perquè ara veníem de l'època del colonialisme, i allà, doncs, a part de parlar de Benín, doncs clar, amb tants segles pel mig tampoc és que poguéssim dir gaire cosa, no? Però avui us portem dues novetats, eh? Parlarem de falsificacions, que també se n'ha de parlar, perquè són una categoria inherent a aquests delictes. A més, clar, un robatori el veu ràpidament. Una destrucció a un temple el veu ràpidament. Ara, una falsificació ben feta...
No la veus. Si està
no
ben feta,
veus.
No la veus.
Si està ben feta, allí se queda. I d'altra banda, com deies tu, Noemí, parlarem d'una falsificadora. Exacte. Doncs us podeu imaginar l'enrenou que va passar aquest maig passat a un petit poble escocès que es diu St. Boswells, quan arriben les notícies que han detingut a una de les últimes veïnes que han arribat al poble, no? Tothom la trobava, doncs, una mica excèntrica, però era molt oberta, molt bona veïna, això que es diu sempre, sempre saludava, no? I al cap a la fi, doncs, home, era una afable senyora de 73 anys i ningú entén que la policia hagi arribat i l'hagi detingut. I direm, què pot haver fet aquesta bona dona? Què ha passat aquí? Doncs la bona dona resulta que és Angela Hamblin, que, poca broma, és una fugitiva de la justícia americana. Ni més ni menys culpable d'estafar a compradors d'art i acumular un total de 610.000 dòlars a les seves butxaques per vendre art fals. I vosaltres direu, home, si és culpable, què està fent aquesta dona en un poble escocès quan és una fugitiva de la justícia americana? Doncs aquí està el problema. Quan l'Àngela és condemnada a un any i un dia de presó per vendre aquestes falsificacions, que per cert direu, quina pena tan baixa, no?, per una quantitat de diners tan considerable, recordem-ho, 610.000 dòlars. Ojo, va haver-hi un acord entre acusació i defensa. Inicialment, la fiscalia demanava 3 anys i 5 mesos de presó, que això ja seria més ajustat a tota aquesta estafa que aquesta senyora ha produït. Però, bueno, direu, doncs, què està passant aquí, no? Ella és condemnada a un any i un dia, en acord, recordem-ho, entre ella i la fiscalia, i ja està. Se'ns acabó. Desapareix. No entra mai a presó. Com desapareix, no s'ho pot figurar ningú perquè en el moment de la detenció ella mateixa va entregar el passaport precisament per mitigar el risc de fuga.
Clar, però si era experta en falsificar, potser en fi, el passaport també estava falsificat.
No, en el cas l'he estat estudiant i no es diu res. El que trobo molt fort és que de cop i volta aquí doncs hi ha una detenció, ara en parlarem, per part de l'FBI, etcètera, etcètera, i escolta, una senyora d'una edat avançada, de cop i volta, s'esvaeix i nunca va ser supo fins que passa el que ara us explicarem. Per cert, nota jurídica, abans de continuar el cas. Mireu que la fiscalia mai condemna per falsificacions d'obres d'art. Això és molt interessant. La condemnen per un delicte de frau a través de mitjans telemàtics, ara veurem per què, i també dos delictes de frau a través de correu postal. Imagino que perquè enviava o perquè els diners es deurien haver enviat per un xec o el que fos. En qualsevol cas, mai se la condemna per res que tingui a veure amb les falsificacions. I, per tant, això és un tema molt important, aquest cas desapareix de les estadístiques de delinqüència contra el patrimoni cultural. Aquest cas seria considerat per part dels Estats Units, estadísticament parlant, com un delicte contra la propietat. Fixeu-vos, ja no cal que us pregunteu al llarg d'aquest estiu per què no tenim bones estadístiques dels delictes contra el patrimoni, i és perquè moltes vegades no està figurant. Regulat de tal manera que es passen a categoritzar com una altra cosa i no com a delictes contra el patrimoni. Uh-huh. Tornem a la història. L'Àngela...
Sí, que la tenim desapareguda.
Exacte. Porta duent a terme aquest delicte de falsificació durant anys. Uh-huh. Tot succeeix en Massachusetts. Poca broma, el marit és un professor universitari i ella, de mentre que es queda a casa, es dedica a anar falsificant obres, entre d'altres, de Juan Gris, de Turner, i les va venent per eBay, d'aquí que hi hagi aquest càrrec d'estafa per mitjans electrònics.
Clar.
A la que algun comprador, que diu, s'ha de ser molt innocent per anar comprant Turners i Juan Gris a través d'eBay, detectava que aquesta obra era falsa, no passava res. Ella li tornava els diners, la clienta o el client tornava el quadre i apa, ja està. Aquest quadre es col·locava en un altre lloc i sense acabó. Ningú va anar a la policia. La justificació que dona ella com a delinqüent és que si no feia aquestes falsificacions no podia pagar la hipoteca. Ella havia de fer això per poder viure. En fi, mai se sap, però no oblidem que el marit és professor universitari en una de les més prestigioses universitats dels Estats Units, una d'aquelles que en diuen de l'Ivy League,
Per tant, un sou petit no tenia.
Home, no sé, clar, mai se sap, però, en fi, ja veurem. L'operació, el cas, compta, no és nou. L'operació acaba col·lapsant el 2007. Ja en aquell any, els fiscals que porten el cas diuen que quan ella és investigada, tiren enrere, és a dir, no és un tema que hagués començat el 2007, és a dir, ells saben que porta molts anys dedicant-se a la falsificació d'obres d'art. Poca broma, però, com que per aquest delicte els fiscals, en principi, no demanen pena de presó, a la que la deixen anar ella segueix falsificant quadres. És a dir, ells no demanen, en el moment que la detenen, que d'aquí al judici ella passi temps a la presó. Per tant, doncs escolta, ella segueix falsificant aquests quadres. I al final, el 2009 s'ha de presentar al judici, on és el famós acte en el qual els seus advocats i fiscalia arriben a aquell famós acord d'un any i un dia. I ja està. Repeteixo, encara l'esperen a la presó perquè de forma voluntària ingressi. En comptes d'entregar-se, acaba fugada al Regne Unit. En qualsevol cas, com dèiem en anteriors programes parlant de com se n'hagués sortit amb Vincenzo Peruggia per robar la Gioconda en ple segle XXI, que ja et dic ara que li hagués sortit la cosa molt malament i hagués passat anys a la presó, la cooperació policial actual i els mitjans perquè aquesta sigui ràpida se li giren en contra l'Àngela. És a dir, recordem, aquell delicte va passar l'any 1911, però en ple segle XXI, clar, què és el que passa? Doncs que tornant d'un viatge de Viena, ella tornava de Viena al poble aquest, a St. Boswells, i canviant a Alemanya per agafar un vol a Berlín, que la portaria a Escòcia, doncs salten totes les alarmes a l'aeroport alemany i és detinguda per la policia alemana. I aquí és quan comença el procés d'extradició als Estats Units perquè l'Àngela pugui complir una pena que ara ja us avanço, no serà d'un any i un dia.
Ostres.
Ja us ho dic ara. En total, poca broma, una senyora que a l'actualitat té 73 anys ha estat una fugitiva de la justícia americana durant 13 anys.
Caram, li va sortir cara, eh? Poca broma. El no ingrés en el seu moment.
I li sortirà més car perquè el cas està pendent.
Ah, sí?
D'anar a judici, per tant, ja veurem què acaba passant aquí. El que passa és que el que és molt interessant, sobretot per mi com a criminòleg, és que aquesta història ens serveix per pensar en diverses coses. Jo us podria preguntar ara, no és cap examen, eh? Quin és el rol de les criminals al món dels delictes contra el patrimoni cultural? Això és un tema que els criminòlegs del patrimoni cultural hem d'estudiar. Hi ha un llibre, hi ha una recerca molt breu, molt de casuística, de dones criminals al llarg de la història.
Que bo.
Però bueno, clar, és un llibre que va de casa en casa. En tot cas, no tenim bones estadístiques, no tenim cap indicador que ens digui si hi ha una prevalença de les dones com a criminals en el mercat de l'art. I després també ens interessaria saber com saber de forma acurada quants delictes de falsificació hi ha, si les estadístiques són com són, punt 1, que ja hem vist que no són del tot bones, i punt 2, perquè recordem-ho, el delicte de falsificació està per no ser detectat.
Clar, 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 és el que t'anava a dir ara, que quantes falsificacions deu haver-hi que es creuen que són autèntiques.
Exacte.
Que interessant. Doncs escolta, Marc, després d'aquest personatge, tot un personatge que amb els 72 anys es doni la fuga, doncs sorprèn, si més no, l'Àngela Hamblin, que era aquesta falsificadora.
I tant.
I si et sembla, la setmana que ve...
acabem. Films.
Sí, sí, acabem. Doncs fins la setmana que ve.
Una abraçada, gràcies.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
I sortim ara a buscar una mica de verd, una proposta per a aquells que no han pogut sortir de la ciutat aquest estiu i que ens volem acostar al verd que tinguem més a prop, Jardins Secrets, que ens en proposa el Nacho Somovilla de l'agència de viatges que persegueix jardins arreu del món, l'agència Bomarzo. Nacho, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia a tothom.
Doncs amb ganes d'aquest trosset de verd que tenim a dintre la primera pedra i que avui ens anem a Tarragona, si bé havíem anat per Girona, també n'havíem trobat ja per Barcelona. A Tarragona també hi ha llocs que tenen jardins fantàstics, com la Masia de Joan Miró.
Doncs sí, i a més és un indret molt, molt interessant perquè no fa molts anys que s'ha obert al públic. Bueno, ja saben els oients que Miró quasi té com una ruta entre la Fundació Miró aquí a Barcelona, la Fundació Miró a Palma, i aquest espai jo crec que explica molt bé la vida quotidiana íntima de Joan Miró en aquest indret que a més ho va retratar en quadres tan famosos com la Masia.
Sí, sí, per tant la podrem veure. No sé quin espai ens dibuixa aquest mas de Miró.
Bé, és una masia molt, molt elegant, va pertànyer als marqueses de Montroig, i aquí, bueno, hi ha un petit gran jardí envoltat de camps, tot això forma part del paisatge emocional de Joan Miró. Aquí es pot visitar el seu taller, ja a més, la casa és molt bonica, quan parlem de masia és quasi una masia d'aquestes, una masia elegante, no? D'aquestes, sí, sí. De finals del 19, i tota pintada de blanc que resplendeix, i per exemple té uns eucaliptos molt importants que, claro, ens hem d'imaginar la ombra que pot donar aquest, i amb la frescor i l'olor de l'eucalipto.
Oh, que bé, o sea que estarem.
Sí, estareu fantàstic. Bueno, és un jardí amb història, lògicament molt, molt vinculat a la figura de Joan Miró, però crec que farà que sigui una visita que estarem fresquets dins d'aquest jardí i podem saber alguna cosa més del pintor. Sí.
Doncs ja ho sabeu, si esteu a Tarragona, a la masia de Joan Miró, a Mont-roig del Camp, que és aquest mas Miró, on trobarem aquests eucaliptus que com a mínim ens donaran i ens perfumaran i a més ens donaran ombra, que és el que busquem. Si voleu saber més coses d'aquesta agència de Natxos de Movilla que busca jardins arreu del món, podeu entrar a bomarfo.es. I a més, si busqueu a Insta el jardinista, el.jardinista, també veureu moltíssimes imatges que us agradaran. Nacho, moltíssimes gràcies, i si et sembla, la setmana que ve un darrer jardí per disfrutar aquest estiu.
Que tinc encara moltes més propostes.
Segur que sí. Doncs vinga, que tinguis bona setmana.
Que vagi bé.
Jordi Ramos, bon dia.
Bon dia.
Aquest és un dels grans de temes, eh?
Quin principi, eh?
Quin principi.
Jo, a més, recordo que el teaser trailer de la pel·lícula, del Rei Lleó, era només aquesta escena. La posaven als cines, s'acabava la pel·lícula, pam! Quan acaba, el Rei Lleó, novembre... Finals de novembre s'estrenava aquí.
Caram,
al cine.
Jordi, se'n recorda fins i tot el mes.
Sí, bueno. Bueno, ja era adolescent, tenia...
Sí.
Ja era
no, tens una memòria
coses.
De la fan.
Bueno, això sí, també ho tenia. Però, ostres, allò ja et deixava clavat a la cadira.
Sí, sí.
I després la pel·lícula ja no t'explico. És que va ser una pel·li que va ser històrica en molts sentits. I, a més, segons alguns crítics, fins i tot amb la millor banda sonora de la història de la productora. Jo t'he de confessar que no seria un d'ells, però sí que clarament havíem de dedicar-li un espai.
Home,
i dels bons, perquè no hi ha cap tema que no sigui espectacular.
És que són molt macos.
Sí, és veritat. Tot és que simpàtica, no ho sé, té molts detalls que són xulos, no? El Rei Lleó, de fet, va ser la primera pel·lícula de Disney original que, en teoria, no adaptava cap llibre, tot i que, sospitosament, l'argument s'assembla al de Hamlet. Però bé, també era la primera que s'ambientava a l'Àfrica, i des del punt de vista musical, en aquella època, totes les bandes sonores les feia Alan Menken, que era el compositor, com ja et vaig comentar un dia, doncs, de La Sireneta, de La Bella i la Bèstia, de l'Aladín, etc. Què passa? Que quan va arribar la idea de fer aquesta pel·lícula, i ell les estava fent totes, doncs, evidentment li van dir, noi, tu funciones, tu fas bé, aquest projecte és per tu, no? Però ell va dir que no donava l'abast. Entre altres coses, també perquè ja estaven començant a treballar amb Pocahontas, també. I en aquella època es veu que, dins de la productora, Pocahontas havia de ser la pel·li del segle. Era la gran aposta, tots els esforços...
Tot anava cap allà.
Tot anava cap allà, i les altres... Bé, sí, també, però no tant. Llavors, evidentment, la sorpresa amb l'èxit del Rei Lleó va ser descomunal, no? Però, bueno, tenint en compte que Pocahontas mereixia tanta atenció, l'altre va dir, és que no puc, no arribo més. I llavors, ell li van dir, bueno, doncs, si tu no ho pots fer, recomana'ns algú, no? I van dir, la condició que et posem és que sigui el millor. I ell, pensant-hi, va dir, calla, diu, no sé, potser el millor seria Elton John. Però es dirà que no. I els altres, bueno, no, ja el tenien, ho van intentar, i va dir que sí. Hakuna Matata, what a wonderful phrase.
Hakuna Matata, ain't no passing craze. Va dir que sí, per sort de tots, sí senyor.
I va fer uns... unes cançons que són temazos, que ja són himnes.
Sí, sí.
Hakuna Matata, bé, és que forma part de l'imaginari popular. A més, la pel·lícula ho va petar molt fort, va ser la més taquillera fins al moment, va revolucionar el món del cinema d'animació, provocant doncs, que comencessin a sortir DreamWorks, Rex... Tot això va sortir amb l'èxit del Rei Lleó, perquè ningú s'esperava que una pel·lícula de dibuixos pogués arribar a recaptar i a tenir doncs, la presència que va arribar a tenir el Rei Lleó. No? El disc, a més, va vendre 13 milions de còpies a tot el món. Va ser número 1 als Estats Units, al Canadà, a França, a Suècia i a Nova Zelanda. I, a més, van nominar a l'Òscar 3 de les cançons de la pel·lícula, que també és una cosa habitual. Ara no pot passar perquè ara van canviar les normes dels Òscars i ara només es pot nominar una cançó per pel·lícula. Però en aquell moment l'Acadèmia va considerar que de totes les cançons que s'havien fet l'any, 3 de les 5 millors eren del Rei León. En va guanyar un d'aquests 3, que va ser concretament aquesta cançó.
Probablement sigui la cançó més Elton John, no?
Bueno, també és veritat que aquesta ell la va tornar a gravar, o sigui, la va cantar en aquest cas pels crèdits amb la seva veu. Les altres també tenien una versió pop feta per ell, el Can You Feel the Love Tonight i el Circle of Life, tot i que no van tenir el mateix ressò, i entre altres coses perquè la que van nominar a l'Oscar va ser la versió de l'Elton John de Can You Feel the Love Tonight i guanyant doncs, evidentment, també va tenir un recorregut comercial que no té res a veure amb les altres, no? La veritat és que va ser un luxe per la Disney que l'Elton John els hi fes la música, però no va ser la primera vegada que un músic de prestigi participava en un film de la companyia. Abans, Louis Prima ja havia cantat pel Llibre de la Selva, o Peggy Lee, que era molt coneguda en el món del jazz, havia fet les cançons, o algunes de les cançons, de Cent un Dàlmates. Després, doncs, clar, vist l'èxit, doncs n'hi va bé més. És a dir, ells es van atrevir a plantejar-li més gent i suposo que també altres va ser més fàcil que li diguessin que sí, no? Com l'any 1999, que s'estrenava Tarzan i les cançons eren de Phil Collins.
Està cantant amb la mà al cor, diria jo, eh? Tens la mà aquí al pit.
És que m'encanta cantar.
És molt maca. I a més també per ells deu ser tot un repte, no? De sobte que t'ofereixin fer la banda sonora d'una pel·lícula de Walt Disney és com traslladar-te al món de la infància, però amb la teva maduresa. Està molt bé.
Sí, i al capdavall també els hi dona el prestigi. I la il·lusió de formar part de l'imaginari col·lectiu, no? Jo... Vaja, jo si sabés de música diria que sí. En qualsevol cas, aquesta cançó també va guanyar l'Oscar. És evident que la combinació era un èxit. I suposo que per això també va haver-hi artistes que s'hi van posar bé, no? Perquè després de l'Elton John i de Phil Collins va venir Tom Jones. There are despots and dictators, political manipulators. There are blue bloods with the intellects of fleas.
Amb ritme, no podia ser d'altra manera, si era ell.
Aquesta no és tan coneguda, eh?
No, és veritat. És de Bailoteo.
Sí, 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 sí. Això és el principi de l'emperador i les seves bogeries. Que ell va fer un parell de cançons per aquesta pel·lícula, però no estava sol, també hi havia l'Sting.
També el reconeixes aquí, l'Sting, eh?
Sí, sí, a més fa molt seu.
Sí, sí.
Això era l'any 2000, i si et sembla acabem amb el 2016, que segurament és l'últim dels grans fitxatges de luxe que ha fet la Disney per una pel·lícula d'animació. És el de Shakira. I won't give up, no, I won't give in till I reach the end. When I'll start again, ooh, I won't give up.
tampoc és massa conegut, no tant com
home,
els altres.
Home, 2016 sí? Va sonar prou, eh?
Per mi no m'ha quedat gaire.
Era el tema que va compondre per Sotròpolis, una gestió que els hi devia sortir molt cara, perquè la pel·lícula sona moltes vegades. Aquell estiu, déu-n'hi-do, com es va anar sentint, i sobretot, entre altres coses, aquí, perquè la presentació mundial del film es va fer a Barcelona, precisament perquè ella hi pogués ser, i realment va ser tot un esdeveniment.
Molt maco, doncs escolta'm, ens quedem amb aquest tema de la Shakira, no podia ser d'altra manera, no?
No, jo crec que anima molt al matí, em sembla estupendo.
Clar que sí. Sí, senyor, doncs que acabis de passar bon dia a tu i a tothom.
Igualment, molt bon dia.
Els matins del cap de setmana. Via lliure amb Esteve Giral.
Però jo vull, Eva, que ens expliquis el què és el millor que t'ha passat a Salou venint a gaudir de la platja.
Todo, porque la primera vez que vi la playa en mi vida ha sido esta y las mejores experiencias amorosas me han pasado aquí en Salou.
Atenció, doncs estem dient que l'amor es troba a Salou.
El amor se encuentra en Salou.
Va, Esteve. Comptem-ho, és el millor eslògan que podíem trobar. O sigui, l'hem trobat, no l'hem anat a buscar.
L'he encontrat aquí.
Mira, la filla li està preguntant si son pare la coneix aquí. Volem una resposta per tot Catalunya.
Pues no.
Pues no. Oh my God, Esteve, ho has vist?
Sensacional.
Veig un programa que seria fer retrobar aquest home i aquesta dona, tu ho saps, no?
Us hi esperem els dissabtes i diumenges de 9 a 2 del migdia, aquí, a RAC 1. RAC 1. Tots som 1. RAC, RAC.
Cada tarda, de 3 a 7, versió estiu.
Perdona, escolta'm una cosa, però què és aquesta veueta? Virgiu estiu.
Escolta'm, però Marc...
Posa-li ganes, home, què és estiu? L'estiu de la llibertat.
Però Marc, què estàs fent?
No, ni Marc ni hòsties, vinga va, versió estiu.
Versió estiu, cada tarda amb...
Per favor, posa-li ganes, Rocamora, que m'estic enfadant, de veritat.
Versió estiu.
No, ara t'has passat. Això no és el matí de codina, home.
Mira, és que m'estàs posant una mica nerviós, Marc. Estic intentant fer la promo perquè estem a punt de començar el programa. Vull explicar què farem, tot el que tindrem, etcètera, etcètera.
Què fareu? A veure, perquè, perdona, portem dos estius intentant fer plans i no hi ha manera, guapo, ara la pandèmia, ara Ucraïna, que és impossible fer previsions.
Ei, perdoneu.
L'altre.
Sí, mira, parlant de previsions, tenim dades des de la Torre de l'Espanyol.
Mira, perdona, Francesc, però deixarem estar. També, perdona, Marc, tira la versió del Carles. Fem tradicional.
Cada tarda, de 3 a 7, versió estiu, amb Xavi Rocamora.
Aquest sí, home, mare meva, quina veu, versió estiu. M'encanta, mare meva.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Estimat oient de RAC1, aprofito aquest espai per anunciar-te que aquest estiu faig un programa que no està malament. Seccionetes, millors moments de RAC1, una mica de tot.
Perdona. Això és una promoció d'apartaments Hawaii?
Sí.
És que aquí les veus les faig jo, eh?
Ostres, ets la veu de RAC1! És que saps què passa? Aquí tothom està de vacances i creia que m'ho havia de fer tot jo.
Les veus no fem vacances. Deixa'm a mi.
Aquest estiu, de 7 a 9 del vespre, Apartaments Hawaii, amb Marc Bala. Un programa... un programa què?
No ho sé, un programa d'estar per casa.
Ui, boníssim. Un programa que no us podeu perdre a RAC 1.
Tots som 1. Se suposa que havia de dir això, no, ara?
El que més m'agrada de l'estiu és que puc anar a 180 pel carril bici de la Diagonal.
De 12 a 1 del migdia, la competència especial 50 anys.
Amb el Talbot Horizon.
Un programa que no passarà la història...
Però us farà companyia.
RAC 1. Tots som 1.